Abriré la ventana al día, que se cuele la luz y el olor, que me pinte la piel con estría de azucena y junco en flor. Cuando salga el sol, sanaré.
Estem escoltant Cuando salga el sol, el tema composat per el gran Raúl Fernández d'en Refre, amb la veu d'Ana Rocío Márquez, que recorda molt a la de Dolores Montoya, a Lole, de Lole i Manuel, un tema inclòs en la darrera pel·lícula del nostre següent convidat, Misaki Lacuesta. Tot i que no necessita massa presentació, direm que ha escrit i dirigit nou llargmetratges, del darrer dels quals li va fer guanyar la segona seva Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià, es diu aviat, un dels grans festivals de cine internacionals, i també els premis a la millor pel·lícula i millor actor en el Festival de Cine del Mar de la Plata. Però és que les seves pel·lícules s'han projectat a festivals d'arreu del món i en centres artístics tan punters com el MoMA de Nova York o el Lincoln Center. Altres espais com el National Gallery de Washington, el George Pompidou de París, li ha dedicat una retrospectiva completa a la seva obra, així com el llibre Le Cinéma d'Isaki Lacuesta. També s'han pogut veure retrospectives de la seva obra en molts altres festivals internacionals, però com a cul inquiet que és, també fica cullerada i s'embarca en altres projectes, guions, curtmetratges, participació en llibres corals o una de les facetes per les quals també se'ls coneix, les videoinstal·lacions que constantment s'exposen a espais centrals de cultura arreu. A més, escriu articles sota diversos pseudònims. I amb la seva companya, Nisa Campo, porten la productora Termita Films, amb la que van cuinant més i més projectes. Isaac Lacuesta, bon dia.
Bon dia, què tal?
M'he quedat sense aire.
Sí, jo també.
Però no podia deixar d'explicar-ho tot.
Molt bé,
escolta,
gràcies.
Què t'ha portat a Formentera?
Doncs m'ha portat vacances. Sí, no havia vingut mai. I fa temps que en tenia ganes i ara hora de descobrir Formentera. Uns col·legues em van dir que venien de vacances i em van convidar i mira, cap aquí. A més, tinc família també aquí, tinc un cosí.
Cosí, doncs, sí. Hem d'agrair en Miquel Gavarany que ens hagi posat en contacte amb en Isaki i haguem pogut aconseguir fer aquesta entrevista. Quines són les primeres impressions en aquesta roca petita?
Doncs la primera impressió és la ràdio, o sigui, encara que acabo d'arribar, encara no he vist res, sí que estic començant a descobrir-ho. Fa molt bona pinta, sí.
Fa bona pinta, no?
Fa molt bona pinta. Clar, allò que coneixia és tot el que m'explicava el Pau Riba, sobretot. El Pau, que havia viscut aquí molt de temps i havia fet aquest disco tan xulo del Jo, la donya del Gripau, doncs fa uns anys em va demanar que li fes una mena de vídeo. Quan el disco va fer 40 anys, el va gravar al l'any 71, doncs ara fa uns anys, quan complia 40, em va demanar que li fes un vídeo d'explicació de tot el que va fer aquí a Formentera. Llavors, clar, era com estrany, no?, perquè coneixia Formentera a través del Pau i de tot el que implica la illa, però no havia estat mai.
En Pau, entre altres coses, va fer, a part de fer un disc mític, que a més costa molt de trobar avui en dia en format físic, així com d'altres se n'han fet reedicions, passant al Dioptria també, però entre altres coses va fer tenir fills i criar-los
sí.
Aquí.
Sí. Sí, sí, és una història al·lucinant. Tenien ganes de tenir fills de forma natural i, clar, era una complicació.
Sí, això al final, l'any 70, 71, quan va estar per aquí, en fi, sí, sí, era tota una revolució allà a la Mola. Escolta, tu ets llicenciat en comunicació audiovisual i després vas fer el primer màster en creació documental, però tu quan vas saber que et volies dedicar al cinema, Isaki?
Doncs no està molt clar, eh? Jo crec que la majoria de gent quan diu que van tenir un moment d'il·luminació o d'epifania s'ho inventen. Jo, no sé, des de xaval sí que em recordo que volia escriure, que volia fer coses més artístiques, però no hi ha un moment que digui, hòstia, he vist la llum, no? Jo des de petit em recordo volent fer pel·lis, volent escriure, d'una forma així molt, molt, molt vaga, no? Perquè tampoc saps què implica. I, bueno, doncs va haver-hi un moment així a l'adolescència que decideixo tirar cap a audiovisuals, però sempre pensant en fer pel·lícules. No em veia fent televisió o ràdio. Sobretot ràdio sabia que no, perquè vocalitzo fatal.
Jo també. I mira,
no?
Jo també vocalitzo fatal, tinc una llengua molt grossa, però, en fi, ara em toca... Aquí fem de tot. S'exigeix versatilitat.
Però tens una veu greu, que
això
és ben
sí.
Posada.
Això... En fi, escolta, quina pel·li o documental et van deixar sense esma durant la teva infantesa, adolescència, que diguessis, ostres, com molaria fer això, saps?
Sí, clar, jo em recordo de xaval veient molt de... el que veiem els xavals dels anys 80, no? Els Gremlins, els Caçafantasmes, Indiana Jones, els Goonies, tot aquest... El Regreso al Futuro és una pel·li que donaria un dit per haver-la dirigit. I documentals, gens. El documental el descobreixo molt més tard, perquè evidentment no n'hi havia ni se'n veien gaires d'aquest país. I llavors sí que d'adolescent em al·lucino amb el cine de terror, amb Hitchcock, tota aquesta mena de cinema més narratiu, i entenia el cinema com una forma d'explicar històries, no? Com un cinema com una novel·la. I és més tard quan estudio que descobreixo un món del documental i que el cinema pot ser qualsevol cosa, no? No només novel·les, sinó que el cinema pot ser poesia, pot ser assaig, pot ser autobiografia i pot ser forma d'explicar històries. Llavors el que m'agrada del cinema és justament això, que pot ser tot i pot fer de formes infinites.
De fet, tu el 2002 debutes amb Kraven versus Kraven, 26-27 anys tenies, un garrit, no? És molt, molt jove.
Sí, calla, però jo havia començat a fer la pel·li als 22. Llavors jo me'n recordo que em deien, hòstia, que jove, fent una pel·li 22, hòstia, que jove, fent una pel·li 23. I quan vaig estrenar en 27, pensava, jove, ta puta mare. O sigui, ja porto tant de temps que era jove com vaig començar, ara ja m'estic acabat.
O sigui, aquest és, amb aquest documental sobre un poeta i boxador, Arthur Kraven, et fas un lloc ràpidament en el món del documental. És una pel·li molt reconeguda, que obté diversos guardons en festivals importants. Com coneixes el personatge? Aquest precursor del dadaisme, referent d'André Breton, protagonista d'un històric combat el 1915, sí, la Monumental de Barcelona, amb un campió del món, Jack Johnson. Com descobreixes Arthur Kraven?
Sí, sí, aquest combat surt molt sovint a la història de l'art. Me'n van parlar en una classe d'història de l'art i la gràcia d'en Kraven és això, que va fer un combat que en el fons sempre se'n parla d'ell com una de les primeres performances, com una mena de precursor del surrealisme, del dadaisme i de les accions artístiques, no? Ell va arribar a Barcelona, va fer creure a tothom que era campió d'Europa, cosa que era falsa per complet, i va aconseguir això, col·lapsar de Monumental contra el campió del món de l'època, no? Llavors és un personatge molt misteriós. L'únic que se sabia d'ell és que era nebot de l'Oscar Wilde, que havia fet aquest combat i que havia desaparegut al Golf de Mèxic sense deixar rastre, no?
Molt jove.
Sí, als 33, com en Jesucrist, no? L'Alexandre Magne, Jesucrist i en Kraven. Llavors, bueno, aquesta mena de... El poc que se sabia era molt estimulant i hi havia tot de forats, no? Llavors em picava la curiositat en aquesta possibilitat de poder inventar històries i també de poder documentar, no? De fer una feina d'investigació.
Escolta, en el documental hem pres la mirada de Frank Nicotra, que és una altra figura que encarna això, no? La bèstia, no? El boxador i la sensibilitat de l'art. Et segueix interessant aquesta dualitat de l'home, si existeix, no? Entre el caçador, la bèstia i l'home sensible.
Sí, aquest, en Frank Nicotra era un boxador poeta que vam conèixer per casualitat quan estàvem preparant la pel·lícula, i ell era campió d'Europa de boxa. Aquest sí que era de veritat, i escrivia poesia, volia ser actor, i vam conèixer per casualitat com preparava la pel·lícula.
O sigui,
llavors va ser com trobar un alter ego d'en Kraven, no?
O sigui, que no vas pensar la pel·lícula perquè el fil conductor doncs, fos un personatge viu que pogués ser un Kraven dels nostres dies, sinó que va ser una coincidència, no? Una casualitat.
Sí, jo tenia un guió previ que vam canviar per complet quan va aparèixer en Nicotra, perquè fos com una mena d'alter ego meu i alter ego d'en Kraven al mateix temps. I sí que aquesta dualitat que dius... Sí, la dualitat ens va bé per explicar que som múltiples, no? Sempre diuen això, no? Que nosaltres quan pensem en multiplicitat, els occidentals pensem en dualitat i que els orientals pensen a partir de tres, no? Però sí que està clar que aquesta idea de que som múltiples, que podem ser altres persones, que podem canviar de forma de ser, és una cosa que m'interessa molt i que al final me n'adono que està a quasi totes les meves pel·lícules, no? De fet, crec que forma part molt essencial del cinema i de la literatura, o quan anem al teatre, no? La gràcia que té és que ens fiquem al cap d'altres personatges, que podem ser una estona l'Anna Karenina, o una estona podem ser un personatge d'en Tarantino, o una estona podem ser un marcià, no? I crec que aquesta és una de les gràcies que té el cinema, la literatura, que podem ser altres persones i podem tenir empatia amb altra gent.
Sí, es fa bé, sí. Seria el 2006, amb La Leyenda del Tempo, quan et consideraries ràpidament com un director de referència, un retrat d'un espai concret, no? Amb aquesta la badia de Cádiz,
Sant Fernando, la isla de Sant Fernando.
Hem parlat ara precisament amb un exentor de Formentera que se'n va entrenar al Sant Fernando i ho han comentat. No, mira, avui apareix el dia de Sant Fernando aquí a Ràdio Illa. O sigui, retrates un espai concret, un espai físic concret, i dos personatges, Nirra, un nen gitano que ha deixat de cantar a l'estada d'ol per la mort tràgica i violenta de son pare i una noia japonesa fascinada amb Cameron. Quant de temps vas passar allà treballant en la pel·li? Això m'inquieta, ho deu intrigar molt a la gent, no? Perquè Nirra mateix, el protagonista, creix amb la pel·lícula. Fins i tot hi ha una escena, no?, que està amb l'arbre i es mereix, sí, amb la nena que li agrada, sí, sí. Nasarai. Quant de temps vau passar allà?
Déu-n'hi-do, vam estar uns quants anys.
Uns quants,
sí,
anys,
sí,
eh?
Un dels objectius de la pel·lícula era això, era filmar el pas del temps, no? I veure algú com creixia, com li canvia la veu, com es fa gran sense que depengués de maquillatges ni efectes especials, no? I, de fet, hem continuat filmant la seva història. I, sí, van passar-hi anys. Llavors, és curiós, San Fernando, una de les coses importants que té són, a part del seu aspecte insular, són les salines, no? Que ara m'estaven explicant que aquí també en teniu, no? I que és una de les coses històriques de Formentera, no?
Sí, sí, aquí les salines era la indústria principal fa un segle aquí, exportàvem sal al nord d'Europa perquè salessin el salmó a Suècia, a aquests països, i a més les salines, doncs, amb una història política darrere interessant, sí, sí, era, en fi, la principal indústria. A la pel·lícula La leyenda del tiempo, Nirra, la seva primera aparició és treu el cap d'un sot a les,
sí,
salines,
senyor,
no? Amb un gorro, perquè és una imatge com... No et diré icònica, no? Però si tu veus aquella imatge de Nirra sortint, un nano petit, molt viu, no?, amb aquella força que té, i que va llegir en una entrevista que deia, no, és que no sabia actuar, tenia molta força però no sabia actuar, i veus Nirra d'entre dos aguas que plora, que li cauen les llàgrimes mentre li curen una ferida, tu has viscut, et sents, no pare, però part del naixement d'una vocació d'un actor amb Nirra?
Clar, sí, de forma no buscada, sí. Ara és un actoràs, Lirra. No és que jo li hagi ensenyat res, és un tio amb un talent brutal i de cop i volta es va trobar... El seu pare acabava de morir, no feia gaire, de cop i volta apareixem nosaltres sense saber-ho, ens fem col·legues, i clar, i amb 12 anys comença a aprendre cinema. I jo me'n recordo que intentàvem no explicar-li gaire cosa, no?, per no condicionar-lo, i el tio era un pispa i començava a preguntar, i com feu, però com és que canvieu d'objectiu, i com és que feu marques al terra, i com és que no sé què... I ara és un... Bueno, ara té 26 anys i té ganes de després d'haver guanyat premis com a actor en diferents festivals, ara sí té ganes de convertir-se en un professional de cinema, no? I està estudiant, doncs, perquè sap que hi ha coses que no ha provat mai, no? I bueno, ojalà se'n pugui dedicar professionalment, perquè el talent el té de sobres, és un crac.
Sí, La leyenda del tiempo és el 2006 i la seqüela guanyadora de la Concha d'Oro a Sant Sebastià, Entre dos aguas, el 2018, han passat 12 anys, no?, i veiem unir-la, que ara quan has dit que té 26 anys em quedo de pasta amoniato perquè no hi havia caigut, no? Almenys la pel·lícula et pareix un home, doncs, més gran, no?, més, sí, gran, amb tres filles, o sigui...
Sí, una vida molt viscuda en el pitjor sentit de la paraula, sí. Sí, la vida a San Fernando és dura. Tradicionalment ha sigut la ciutat d'Espanya amb la taxa d'atur més elevada i es nota molt. Especialment al barri on viuen ells és dur, o sigui, al final s'acaben dedicant a el que poden, acostuma a ser o recollir ferralla o...
Marisquear, no?
Mariscar, intentar trepitjar... Mai no queda molt clar trepitjar, com es diu en català.
Sí.
M'he cooperat amb traductors i...
Sí, sí, ara no hi caic tampoc, però sí.
Sí, sí, però vaja...
Tripijocs, havia sentit un cop.
Sí,
fer tripijocs.
Però tripijocs no cola,
sí,
no?
Queda fatal.
Bueno, mini-trafiquen el que poden, marisquen... Bueno, es van buscar la vida així i d'això crema, evidentment.
Tu mantenies la relació amb l'Irro tots aquests 12 anys, el mas, cridant, en plan, tio, què fas? Estàs estudiant o no et portes bé, tal?
Sí, clar, la relació, com vam fer la primera pel·lícula, va ser molt intensa, tant amb ell com amb tot l'equip, i sempre hem mantingut l'amistat. Llavors, molt sovint li rendeia, què, ¿cuándo haremos otra? I dic, bueno, hòstia, ja veremos, no? I ara sí que va arribar un punt que ja tots ens havíem fet grans i ja havia passat molt de temps i era un moment com per tornar-hi, no?
Estava pensant en la pel·lícula Sweet 16, Dulces 16, en Ken Loach, perquè, en fi, tothom coneix en Ken Loach, el protagonista, l'actor principal, també era un xaval tret d'uns barris marginals xungos de Glasgow, no?, i que el tio, bueno, va fer un càsting, no?, com tu, i va, aquest que no té experiència com a actor i tal, i el tio que li agrada és anar, doncs, perquè hi ha una entrevista fa anys que anava a seguir el Celtic de Glasgow, el seu equip, i anar a veure partits, i fer el hooligan, no?, i el tio, aquella pel·lícula, sense ell, o sigui...
Clar, no existiria, no?
No existiria, sí, sí. Vull dir...
Va continuar ell o no?
Saps? Sí, com a actor, no ho sé, però el que preguntava és... tu has treballat amb actors no professionals, no? És per aquesta multiplicitat de l'home que deies abans, no? Que un home pot ser un traficant d'algo i pot ser un actor increïble al mateix temps, o sigui, o per la naturalitat que et donen, o l'espontaneïtat.
Sí, a mi m'agrada molt treballar amb actors professionals i m'agrada molt treballar amb gent que no ho són, i perquè són registres diferents. Crec que al final són registres de realisme diferents. Al final, quan treballes amb actors, el que estàs fent és buscar una mena de convenció, no? Una forma de... un llenguatge que com els espectadors veiem com un realisme, però quan treballes amb actors que no són professionals, busques un realisme diferent, no? Jo dic que és com més hiperrealista, com és el cas d'Entre dos aigües. Però, per exemple, a un xaval com l'Isra li podem demanar coses amb la mateixa precisió que li podríem demanar al Sergi López o a l'Emma Suárez, no? o a l'Imanol Arias. Li pots dir, hòstia, i ara digues tres frases i després plores i...
Actors és que també has dirigit.
Sí, però a vegades també m'agrada quan treballem amb actors no professionals per buscar aquest punt d'improvisació, no? Per exemple, els crèdits d'Entre dos aigües posa que el guió és de l'Isa Campo, d'en Fran Araujo i meu, no? Que els tres som guionistes, però que els diàlegs estan cosignats per tot l'equip, perquè el que fem és donar com pautes als actors, però a partir d'aquí ells improvisen, i una part d'aquest retrat que volem fer també passa pel seu llenguatge, no? Perquè puguin parlar amb la seva forma, els seus girs, el seu vocabulari, i retratar com es parla el San Fernando i el que seria d'avui en dia. No?
Sí, amb uns subtítols...
Sí, és un debat aquest que a vegades tenim amb el públic. Clar, que a vegades costa d'entendre aquest...
Vaig pensar el mateix quan vaig mirar l'Isla Mínima, que, ostres tu, que no... L'he mirat amb el seu original, però la veritat m'ho he perdut. O sigui...
Sí, jo crec que està bé, perquè és una cosa que estava sobre la taula, no? I posem subtítols o no. Jo justament crec que està bé no posar subtítols en pel·lícules així, perquè està clar que et perdràs paraules, però el context l'entens, no?
I tant.
I jo me'n recordo al principi d'anar a San Fernando, que em costava molt entendre'ls. En canvi, ara els entenc perfectament, no? Ja. I al final, doncs, fer com aquest... Bueno, és un petit esforç, no? Però que de seguida hi entres. I encara que perdis paraules, és igual. Vas entrant en el context i crec que és una forma també d'anar-nos coneixent, no? No és tan complicat al final entendre aquest dialecte.
El projecte és una tercera part, ja coneixem altres casos, altres exemples, no? Estic pensant en aquella pel·lícula Antes de l'amanecer, que se n'han fet tres parts, no? Que...
Sí, el Richard Linklater.
Richard Linklater, que fa pel·lícules sempre amb música, o sigui, bé, en fi... I després Boyhood, que és una pel·lícula diferent, però que també està rodada en 15 anys, em sembla recordar.
Sí, cada seqüència està rodada en un any consecutiu. Llavors, al llarg de 15 anys va rodant... cada any una seqüència, i és molt impactant la pel·lícula.
Et van agradar aquestes pel·lícules? Bueno, Boyhood i aquesta, i Linklater, aquesta, la trilogia d'Antes de l'amanecer, Antes de l'anochecer, em sembla que és, o Antes de, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer.
Sí, doncs m'agrada, m'interessa molt el dispositiu, no? Com a espectador, quan veus que el temps passa davant dels teus ulls, és molt impactant, no? Aquest fet de que de cop i volta un personatge obri una porta i quan a través s'hagi passat un any, hòstia, és molt poderós. Però al mateix temps hi ha algunes pel·lícules en l'Illetra que el seu món no m'acaba d'interessar gaire.
O sigui, aquestes converses llargues. O sigui,
no tant que siguin llargues o curtes com el que diu. Yeah. O sigui, del que acaben parlant no és aquesta mena de problemes d'una certa classe mitjana burgesa nord-americana.
Hi ha coses
que no m'interessen massa,
avorrit,
o que trobo una mica més falses. Algunes. Per exemple, em passava la tercera pel·lícula que ja són matrimoni fa 20 anys i els veig junts i no em crec que follin aquests dos.
Hi
ha algú que no m'acabo de creure. Però al mateix temps té un costat molt màgic. O sigui, no m'agrada tot, però hi ha algo que sí m'atreu molt poderosament de les seves pel·lis. Sí.
I tu projectes una tercera part per a... d'aquí... veure-li amb 30 llargs, segurament ja Avi, potser, qui sap... O sigui...
Sí, el ritme que va serà Avi en 10 anys, en menys, en 5 anys ja serà Avi. Doncs estic ascendit també amb això. O sigui, veus, avui és un dia de... Estic ascendit amb tot avui. No, sí que part del somni seria seguir filmant tota la vida aquesta història, com a projecte, és un projecte molt important per mi, però al mateix temps no... Crec que d'aquí 10 anys, o d'aquí 20, o d'aquí 30, ja veurem. Si
ja
estem
veurem.
Vius. Primer hem d'estar vius.
Tant de bo. Escolta, la idea original de La Leyenda del Tiempo, no? L'origen d'aquesta cinematografia entorn a aquest personatge, l'Irla, Comença amb unes vacances, et vaig sentir dir un
sí,
cop.
Senyor.
Ara estàs de vacances aquí. Aquí podries inspirar-te a Formentera. Per exemple, et dono una idea. Un enterrador de fora...
funerari.
Un funerari de fora que treballa aquí en una comunitat petita al mig del mar. Però és una bona idea, no?
Sí, no? El meu cosí en Miquel acabarà sent protagonista d'una trilogia i acabaré filmant tota la seva vida fins que ens morim tots. Home, sí, no, em passa molt això, sí, que, per exemple, la Leyenda del Tiempo va néixer això, d'unes vacances i de les ganes de viure en un lloc que em va captivar, no?, pel seu paisatge, per la gent que hi vivia, i va ser així. Vam anar-hi sense cap pretensió de fer cinema, ens vam enamorar del lloc, i tot això del pas del temps va ser posterior, i en realitat l'excusa era anar a conèixer un lloc. El cinema té això, no?, el cinema de cop i volta no saps per què, t'han de viure a llocs, i tens una mena de relació més íntima que com a turista, no?, està clar.
Puc dir que la teva cinematografia està molt marcada per l'esperit documental, per l'accent documentalista, encara que després sigui una ficció, o sigui, s'entrecreuen aquestes dues disciplines. Et sents còmode amb aquesta definició, amb aquesta concepció, aquesta valoració, amb aquest llenguatge de combinar documental, ficció, recordar que estàs mirant una ficció, perquè això passa amb Entre dos salves, no?, que... O sigui, és tan bèstia, no?, aquells actors, tota aquella gent que surt allà, que has de recordar-te que és una ficció, no?
Sí, per exemple, clar, és una pel·lícula que és molt realista, llavors tothom es pensa que tot és veritat, però el protagonista que comença la presó, ell no està mai a la presó, no? Tot això ho està interpretant.
En canvi, El naixement sí que és cert, no? La primera escena, brutal.
Sí, la pel·lícula comença amb un part.
Comença amb una vagina oberta on hi surt un bebè, la tercera filla real, la Manuela, de Nerla.
Sí, que és curiós, perquè és una seqüència que ha impactat molt a molta gent i em crida l'atenció de fins a quin punt ens hem apartat de les coses més naturals de la vida, no? Com mai no veiem parts, no? O sigui, tothom diu, hòstia, que seqüència més radical i més extrema. I, bueno, el que estem ensenyant un part, no?
Un part.
Tots hem nascut. Si al final el més extrem i radical i quasi com una mena de tabú és veure néixer un nen, és que algú estem fent malament en aquesta vida, no? Jo me'n recordo que està professor de cinema força anys, i hi ha un cineasta que m'agrada molt, l'Stan Brakhage, que té dues pel·lícules, una és el naixement de la seva filla i l'altra és una pel·lícula sobre autòpsies. I els ensenyava als meus estudiants de cinema com una forma d'explicar-los que el cinema al final es pot plantejar com una qüestió de vida o mort, molt literalment, no? I és ensenyar el més natural, que és néixer i morir, no? I els alumnes de 18, 19, 20 anys sortien esgarrifats de la sessió i quedaven molt impactats pel part. O sigui, de cop i volta estaven més acostumats a veure disseccions de cadàvers perquè ho han vist a sèries, que a veure el naixement d'un part, no? Que veure un part. Hi havia estudiant noies que deien, no, és que no seré mai mare després d'això que he vist, no? I dius, collons, què estem fent malament?
Escolta, la vessant experimental sempre ha estat present al teu cine, té un esperit experimental, però enfocat en públic general, no? Ets defensor d'aquesta mena de confluències, no? O sigui, el cine experimental per espectadors de cinema experimental no t'interessa tant, no? O sigui,
sí, ho intento.
O sigui, t'agrada intentar que hi hagi aquest trasbàs, no?, aquesta conversió, no?
Sí, a vegades ho he dit així, no?, que al final quan fas cinema underground o experimental per un públic que ja està basat, acaba sent innocu, no?, igual que fer cine de superherois per un públic que és del cine mainstream. Crec que la gràcia és comportar-te experiències una mica noves, no?, intentar portar llenguatges i formes d'un punt cap a públics diferents. Ho intento, a vegades normalment fracasso, eh? O sigui, no... Però si procuro que hi hagi... Bueno, a mi el que més m'agrada del cinema és quan veig coses que em sorprenen, que m'impacten, que em fan canviar i em fan que sigui diferent que com era abans de veure una pel·lícula, no?
I tant.
Llavors intento que això passi una mica.
Això, algun cop, pensant en les sèries, no?, que avui en dia les parelles es mantenen unides, sí, perquè miren sèries juntes, no? Sí. Les sèries, jo també n'he vist alguna, i em passa que no hi acabo pensant el dia després. En canvi, una pel·lícula, i penso, un dia o dos, va venint, no? O sigui, què n'opines tu, les sèries, d'aquesta emergència i consolidació d'aquest nou producte? Clar, que consumim bulímicament.
Sí, sobretot, crec que aquest era el tema, la paraula que has emprat, no?, que el que consumim, sobretot, no? Està molt pensat per ser consumit i ser oblidat i que sigui fàcil de pair, de digerir. O sigui, em sembla un format de la sèrie tan potent, que té tantes possibilitats, que no puc deixar de decebre'm quan veig que s'estan fent sèries com en el fons com els anys 60 i 70, no? Que crec que hi ha hagut una campanya de màrqueting espectacular que ens han venut que les sèries són una cosa molt nova i molt contemporània i molt potent, i a mi no em semblen tan diferents de la Caçada de Pradera i de les sèries que veiem quan eren petits. Crec que al final s'estan fent sèries molt clàssiques. Sé que hi ha coses noves, evidentment, però trobo que és un... Sobretot pensant que les sèries es veuen per internet, que es podrien fer coses molt més... molt més potents, en el sentit que podrien ser més interactives, que podrien passar coses més interessants. O sigui, crec que quan veus una pel·li o veus un llibre, sempre hi ha una barreja, una tensió entre la necessitat de veure coses noves i la necessitat d'estar en un lloc que coneixes i sentir-te còmode, no? Busquem experiències que ens transformin, però també busquem estar còmodes ja a casa. I crec que ara a les sèries predomina el segon pol, no? Que estan pensades perquè arribis a casa després d'un dia de feina i no hagis de pensar gaire.
Escolta, tornant o incidint en això, el cinema experimental o el menys faciló, l'Albert Serra, gironí com tu, us coneixeu, compartiu una essència encara que després doncs, es vehiculi d'una altra manera o d'una manera diferent? No sé, sou col·legues, o sigui, també és un altre actor premiat, director premiat, i que també se'l coneix molt, segurament més fora de les nostres fronteres, sí, que aquí. T'agrada el seu cinema?
Amb l'Albert és molt curiós perquè els dos som de Banyoles i som del mateix any. Llavors anàvem junts a la guarderia.
Però què dius?
Sí.
Ostres!
Llavors, clar, tenim una foto junts amb 3 anys.
Ostres, llavors, que fort!
Llavors jo crec que això marca... Llavors no ens vam trobar mai més fins que ell va començar a fer pel·lícules. I sí que ens trobem, a vegades... Normalment ens engloben dintre el mateix moviment i el fet de que siguem del mateix lloc fa que, per exemple, a Girona, a Banyoles, sempre hi ha tot aquest rotllo de quin dels dos és el bo, quin és el dolent.
Ostres,
llavors, d'alguna forma, és com que ens han empès a acabar siguent com enemics, no? I és com, joder, no cal escollir aquest rotllo de... T'agrada el peix o la carn? Dius, no, un dia menjo carn, un dia menjo peix i un dia verdura. No cal escollir tant. Llavors, hi ha pel·lícules seves que m'agraden més, altres que menys... Però sí, em sembla molt interessant el que fa. O sigui, ja et dic, hi ha pel·lícules que no m'agraden gaire, altres que sí m'agraden més, però sí crec que, hòstia, que és un tio que se l'està jugant i que està bé el que fa. Com a actitud vital.
Sobre aquest mateix tema, aquesta és una pregunta que ens fa un oient, que és un gran admirador teu, i te la llegeixo
literalment. Hi ha gent per tot el món, eh?
Sí, te la llegeixo literalment perquè, com me la va fer arribar, diu... del 0 al 10, compta la sua la indústria i el cine comercial en general.
Clar, hòstia, és que pensar-ho així, jo què sé, és que
ell és molt fan teu. Sí,
sí, clar, què vol dir si la indústria i el cinema comercial...
No, tu tens la teva pròpia productora, en fi, és sabut, doncs, que, per exemple, hòstia, els Goya, o sigui, et guanyes conxes d'or, guanyes premis fora i tal, i es dona una miqueta a l'esquena, o sigui, hi ha una sèrie de grans grups multinacionals o no, de mitjans de comunicació i tal, i tu sempre busquis el teu camí una miqueta, no?, amb les productores i buscant una certa llibertat, no?
Clar, jo faig les pel·lícules que m'interessen. Jo considero que podrien ser cinema comercial mainstream, llavors es veu que no, hi ha com un xoc amb la realitat. Però sí, me n'adono que, evidentment, a Telecinco doncs, tenim criteris diferents, no? Vull dir, ho vaig descobrint de forma empírica, o sigui, vaig veient que les pel·lis que fan ells i les que faig jo són diferents. Però bueno, amb els Goya el que passa al final és el mateix que passa a les eleccions generals. No? Quan hi ha bases àmplies de votants, doncs s'acaba votant el més majoritari i el més popular, no? per pura lògica, perquè al final la gent el que coneix, a l'Acadèmia del Cine, jo què sé, són 2.500 votants, 3.000, doncs la major part d'aquesta gent el que coneix són les pel·lis més grosses i de Telecinco, d'Antena 3, i la majoria ni tan sols coneixen que existeixen altres pel·lícules, no? Igual que succeeix en qualsevol massa social àmplia. Llavors jo faig el que m'interessa. Me'n recordo a l'època de fer la primera pel·lícula que em trobava amb companys... Hi havia com molt festival d'òpera prima, no? I acabaves fent la gira de festivals d'òpera prima. I em trobava companys que em deien «Claro, es que he hecho una película por encargo porque pensaba que esto me abriría puertas y luego ni me ha abierto puertas, ni he hecho la cine que quería». I dic, bueno, és que realment jo crec que val més fer cada pel·li com si fos l'última que faràs, que potser serà la veritat, i que estigui satisfet i feliç amb el que fas, no?
I la crítica, són antològiques les crítiques que t'ha dedicat algun cop a en Carlos Baviero, que és el gran tòtem de la crítica del cine espanyol, però tu diria que és una impressió que prescindeixes força, o almenys la saps contemporitzar, les crítiques. Vaig llegir un cop, o vaig sentir un cop que deies que havies estrenat Entre dos aigües i havia parat 2 mesos, no, encara no he llegit res de les crítiques. Què en penses de l'ofici? En qualsevol cas, has començat a posar cachondo en Carlos Baviero, darrerament.
Sí, sí. Bueno, hòstia, la història aquesta és llarga, no? Perquè jo recordo el cas d'en Boyero, és un crític de cinema que escriu al País, no? I va haver-hi uns anys que, bueno, sempre ho ha fet, se'n va de les pel·lis a mitges, no les veu, escriu crítiques sense veure les pel·lis. Llavors una sèrie de cineastes vam enviar una carta al País protestant per això i ell se'n recorda que va firmar aquella carta. Yeah. Sí, aquí va néixer aquesta mena d'enamistat potent, no? En canvi, Entre dues aigües em van dir que li va agradar molt i llavors el tio no pot reconèixer, té com una mena de rebombori intern. Clar, jo vaig començar...
L'ego.
Jo vaig començar com a crític, pensava que una forma, quan clar, era un xavalet i no podia fer previs encara, i llavors pensava que escriure sobre cinema era una forma d'intentar veure'l amb més intensitat i aprendre'n, no? Llavors, clar, jo no en tenia ni idea, m'anava a mirar una pel·li i després de veure-la m'anava a llegir revistes, intentar entendre què és el que havia vist i escrivia alguna cosa que en realitat intentava explicar-li al lector el que jo acabava d'aprendre una hora abans, no? I llavors el periodisme és un ofici que em prenc molt en sèrio i que m'interessa molt i crec que està en un moment de crisi absoluta i que crítics com aquest en són un símptoma, no? De que al final estem en un moment que el periodisme està en una de les seves majors crisis morals i ètiques i deontològiques, perquè es busca com tot, no? Es busca un capitalisme ultrança, això que en diuen el clickbait, no? Quants més clics tinguis, millor anirà, i hi ha una mena de populisme del periodisme que és molt lamentable i que jo pensava que la secció de cultura, com que interessa menys gent, hi arribaria menys, però també hi ha arribat, no? Ara m'explicaven que tant a la redacció del Mundo com a la redacció del País, al costat dels ordinadors tenen una pantalleta en la que posa els clics que porta cada notícia, no? En directe. Llavors tu estàs escrivint un article mentre vas veient l'audiència que tens.
La borsa, allò.
Sí, clar, és que això t'empenya que si el teu titular seria un titular objectiu periodístic neutre, acabes titulant el sexo de las salinas de forma entera, no? Las salinas al desnudo. No? I és una mica patètic.
Clar. Vinga, va, esteu escoltant l'Isaac i la Cuesta, segurament reconeixeu la seva veu, el tenim avui aquí amb naltros. Anirem acabant ja, parlaríem amb tu molta estona. Vull fer-li quatre preguntes ràpides. Com és treballar en matrimoni?
Treballar en matrimoni és complicat. Clar, això ho dius perquè amb la Issa, que és la meva parella, som coproductors, coguionistes, en algun cas codirectors, vam codirigir el
paper. Codirectors d'una criatura, no?, també. Sí,
sí. Sí, és un cacau. Sempre, a la vegada... Clar, és que la Issa és una guionista excel·lent i m'encanta treballar amb ella, i a la vegada ella vol fugir i sempre em demana que no en fem més junts i ella vol escriure per altra gent. Ara està escrivint un guió per Alicia el Boyaín i vol fer les seves pròpies pel·lis. Però a mi m'encanta treballar amb ella com a guionista.
Això, tinc un molt bon amic que és perruquer i em deia que i la seva dona també, però que mai està en el cabell l'un a l'altre perquè si no acabarien clavant-se les tisores. O sigui,
clar, si treballes amb tisores pel mig ja és més complicat.
Escolta, va, tres últimes preguntes sobre el País Basc. Tu ets d'origen basc, tot i que nascut a Banyoles, Girona. T'agradaria mai fer una pel·lícula, i has pensat mai, dedicada exclusivament a disseccionar el conflicte a través de les persones allà?
Sí, fa anys que vam escriure un guió, el vam estar movent, però això havia de ser l'any 2004, encara estava ETA en funcionament, mm-hmm. I recordo que els productors tots es van cagar molt i no, ja. No vam arribar a fer-ho mai. I ara fa com 8 o 9 anys que vaig començar a filmar una sèrie d'imatges documentals, uh-huh. Amb l'objectiu de fer un retrat del canvi de mentalitat, del canvi de vida al País Basc, des d'abans que deixés les armes fins, no sé fins quan. I vaig gravant sense... L'avantatge és que ho faig sense... Vaig decidir fer-ho sense cap televisió, sense cap compromís, de tal forma que no tinc un objectiu comercial ni una data d'entrega. O sigui, segueixo filmant de forma molt, molt íntima, i vaig acumulant material. Però sí, és un tema que em sembla de les coses importants que han passat a l'estat espanyol, no? A Euskadi. O sigui, com hi ha un canvi de paradigma d'una societat, com es canvia de vida, això m'interessa molt captar-ho.
Val, per acabar, dos ràpides. Un llibre, t'estàs llegint un llibre, ara?
Doncs ara estic llegint un llibre sobre en Cert, l'arquitecte. Es diu Cert Arquitecto.
En joc de paraules, no?
Sí, sí, sí. Cert, entre parèntesis una T, Cert Arquitecto. Sí, sí, una biografia de l'arquitecte d'en Cert. El seu centre creatiu i filosòfic era Eivissa, aquí al costat.
Aquí a Formentera hem vingut a parar amb arquitectes reconeguts, des de Enric Iller, per exemple, fins a altres que viuen aquí. I una última pregunta. Digue'm una beguda. Tens una beguda que diguis que t'agradi més que les altres, que t'agradi prendre, que...
Doncs l'aigua, si em preguntes per beguda alcohòlica, el mezcal m'agrada.
El
mezcal em tira.
Mezcal és per homes, el tequila no? Això és el que et diuen a Mèxic quan tens un amic mexicà.
Sí, el que passa que el mezcal ara, com que s'ha refinat molt, també el fan molt bé. Sí, sí. No sóc un tio especialment alcohòlic, però el mezcal m'agrada, sí.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Isaac, ha sigut un autèntic
plaer. Gràcies a vosaltres.
Molt bé. Surtan, se queda de su surtan.
fondo pozo de trabajo.